Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, la temperatura és una mica més alta que ahir i encara mantenim aquesta possibilitat de pluja feble.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 25 de setembre, ara amb uns termòmetres que marquen 14 graus a Palamós, 13 a Calonge i 14 a Palafrugell. Per tant, aquestes temperatures, doncs, que també seran, ara són fresques, que pujaran els termòmetres, d'aquí una estona l'Isaac Vilà ens ho explicarà, però també en un matí, en què tenim alguns ruixats, ara mateix n'hi ha un que cau aquí a Palafrugell. Per tant, d'aquí una estona actualitzarem aquestes informacions en aquests 60 minuts que tenim per davant per conèixer tot el que passa a la nostra comarca. De fet, avui parlarem... Precisament que Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro uneixen esforços per renovar el carrer Gavines. També llegirem i sentirem una de les cartes que ha enviat l'associació Rodamont, la protectora d'animals, una carta que ha fet arribar als Mossos d'Esquadra per denunciar alguns dels robatoris que tenen recentment. Avui també parlarem de la carbonera de Forallac, o també de que Palafrugell comença un reglament per tal de planificar com ha de ser, doncs, el funcionament dels esports al municipi. Totes aquestes seran les notícies que us ampliarem avui aquí al Supermatí, però a més tindrem una entrevista amb l'associació Els Trompats, que aquest cap de setmana organitzen el Marrameu, un festival de cultura popular al municipi de Palafrugell, un festival a l'aire lliure que es farà en bona part dissabte, però que demà ja tindran el primer acte i que ho faran al Teatre Municipal de Palafrugell. Això sí, ja amb les entrades exaurides. I com que és dijous, també repassarem totes les estrenes cinematogràfiques amb l'Ignasi Arbat. Però comencem ampliant els titulars del dia d'avui. Comencem, doncs, explicant-vos que el Congrés Giro Camping Pro 2025 se centrarà en la seguretat i la gestió del risc climàtic, un tema que ha pres especial rellevància després de les pluges intenses enregistrades recentment i en el context dels 3 anys de sequera que han afectat el país. Carla Saló.
En una entrevista concedida al programa Supermatí, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha retallat les activitats i l'enfocament del Congrés, que tindrà lloc el proper 25 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí.
L'Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà ha fet pública una carta oberta als Mossos d'Esquadra per denunciar la situació d'inseguretat que viu després de patir 4 robatoris en poc temps. L'entitat reclama mesures en reals per protegir animals i voluntaris, ja que els autors serien reincidents i coneguts, i lamenta la falta de resultats malgrat les denúncies presentades. I Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro uneixen esforços per renovar el carrer de les Gavines. Maria Alzina.
Les obres han començat aquest setembre i duraran 2 setmanes. Es millorarà el paviment amb sauló compactat i els costos es reparteixen segons el tram que ocupa cada municipi.
I aquest cap de setmana torna la Tecnofan Party, a la nau dels 50 metres de Palamós.
El programa inclou xerrades de doblatge d'anime en català, una cosplay party amb música d'anime i novetats també com el cotxe de Jurassic Park i la zona PlayStation Virtual Reality.
La baixempordanesa Chloé Riambau guanya el Premi Son Nou 2025, Joan Coll.
Nascuda a la Bisbal d'Empordà l'any 2003, Riambau és una de les veus més prometedores de l'escena musical de la Bisbal d'Empordà, un poble amb gran quantitat de músics.
I fora allà, canseta, la 31ena carbonera, amb l'ampliar de la llenya que es farà aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament.
La festa que es celebra al paratge de Lluís Pla de Sant Climent de Peralta s'allargarà fins a finals d'octubre amb activitats paral·leles per a tots els públics.
I bé, d'aquesta activitat d'empilar la llenya, anem a parlar també de l'Estartit, que recupera el desembarcament i la nit del foc en la 21ena Fira de Pirates i Corsaris. Marta Castany.
El programa inclou cercaviles amb el vaixell Aixa, tallers infantils, espectacles teatralitzats, concerts, activitats nàutiques i exposicions.
I el programa Terra d'Oportunitats, impulsa per CaixaBank i el GALP, reconeixen 4 projectes vinculats al sector pesquer.
Els emprenedors seleccionats obtenen una ajuda econòmica, formació especialitzada i visibilitat. Entre els premiats hi ha 2 iniciatives de l'Estartit que combinen patrimoni marítim, gastronomia i pesca sostenible.
I Palafrugell ha començat una consulta pública per elaborar el nou reglament de les instal·lacions esportives municipals. La ciutadania pot participar-hi fins al 10 d'octubre a través d'una enquesta en línia. La normativa vol regular aforament, accés, usos i règim disciplinari per garantir la seguretat, la igualtat i la reducció de les desigualtats. Aquestes són les notícies que us ampliarem aquí al Supermatí. Ara són les 8 i 5 minuts i és moment també d'explicar què és el que passa, perquè recordem que més enllà del Baix Empordà també passen coses. El mercat de lloguer a Catalunya genera 11.300 milions d'euros a l'any. Això és l'equivalent al 3,5% del Producte Interior Brut. Ho revela un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que per primera vegada quantifica el pes del lloguer a l'economia catalana. La major part d'aquesta xifra correspon al lloguer residencial, però també destaquen els 2.600 milions del lloguer turístic i els 470 milions del de temporada. Els experts alerten que el sistema accentua les desigualtats socials i converteix l'habitatge en un actiu financer més. Recorden que en 15 anys els preus han pujat un 28% i que cada vegada costa més destinar-hi menys part del sou. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat que es presentarà la reelecció a les eleccions generals del 2027. En una entrevista a Bloomberg, des de Nova York, ha explicat que ja n'ha parlat amb la seva família i amb el Partit Socialista i que confia repetir la majoria parlamentària. Sánchez ha remarcat que vol esgotar la legislatura i ha qüestionat que una aliança entre el Partit Popular i Vox tingui garantida la victòria, malgrat les enquestes. I en paral·lel, el jutge Juan Carlos Peinado vol enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez, l'esposa del president del govern, acusada de malversació de fons públics. També s'hi asseuen la seva assistent i el delegat del govern a Madrid. Els implicats poden recórrer la decisió, que ha generat sorpresa pel format amb jurat popular, habitualment en delictes com la malversació, però poc freqüent en casos polítics. Des de Nova York, Sánchez ha defensat novament la innocència de la seva dona i del seu germà i ha assegurat que la veritat acabarà imposant-se. I el govern espanyol ha mobilitzat un vaixell de l'exèrcit per protegir la flotilla Global Sumut, que intenta arribar a Gaza amb ajuda humanitària. El president Sánchez ha assegurat que l'embarcació disposa de tots els mitjans necessaris per fer rescats si cal. La flotilla, amb més de 500 voluntaris a bord, ha denunciat nous atacs amb drons davant la costa grega. Israel manté que no permetrà l'accés a Gaza i acusa els participants de col·laborar amb Hamas. I Felip VI ha reclamat aturar la massacre a Gaza en la seva intervenció davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El rei ha exigit un alto al foc amb garanties, l'arribada d'ajuda humanitària i l'alliberament dels hostatges. També ha condemnat el terrorisme de Hamas i ha demanat a Israel que respecti el dret internacional humanitari. En el seu discurs ha defensat la solució dels dos estats i ha advertit que la comunitat internacional no pot callar davant la devastació. I a Dinamarca, en diversos aeroports, han hagut de tancar temporalment l'espai aeri per a la presència de drons desconeguts. És el segon intent en una setmana després que va afectar-ne un a Copenhagen i un altre a Oslo. Les autoritats apunten que podria tractar-se d'un atac contra infraestructures crítiques, mentre Rússia rebutja qualsevol implicació. I la comunitat científica ha revelat detalls únics sobre Maria Branyes, la catalana que va morir amb 117 anys i era la dona més longeva del món. Segons un estudi publicat a la revista Cell Reports Medicine, tenia una edat biològica 23 anys inferior a la seva cronològica i fins a 10 mutacions genètiques úniques a Europa. Els investigadors remarquen que la combinació de bons factors genètics i d'hàbits saludables li van permetre esquivar malalties greus i també l'envelliment. Aquestes són algunes de les notícies que us expliquem avui aquí al Supermatí, que van més enllà de la nostra comarca, però és moment de tornar cap a casa, perquè també és moment de saber quina serà la previsió del temps que tindrem en el dia d'avui. I per aquest motiu és moment per saludar un dia més a l'Isaac Vilà. Isaac, molt bon dia.
Molt bon dia. Com anem?
Bé, però amb ganes de saber què és el que tindrem en el dia d'avui. Sembla, doncs, que tindrem un temps variable i que la tardor també ha de continuar.
Ja fa uns quants dies que tenim aquesta mateixa situació, amb lleuger entrada de vent de nord en alçada, sobretot poc ho notem en superfície, i amb aquest aire fred que tot plegat provoquen que tinguem aquests núvols, aquesta nuvolositat retinguda pràcticament a totes les comarques de Girona i també al Baix Empordà. Precisament aquesta nuvolositat ha fet que aquesta matinada la temperatura sigui menys baixa que en dies anteriors i també que hem tingut hagut alguns ruixats de matinada. Ben poca cosa, estem parlant de dècimes de litre. Arriba, per exemple, a un litre i mig a Calonge, un litre a Sant Feliu de Guíxols, però bé, anem regant tímidament el territori. Bé, aquests núvols que tenim ara mateix aquest matí s'aniran trencant, però no acabaran de fer net, i és que mantindrem aquest cel variable amb alguna estona de sol, però ràpidament, de cara a la tarda i vespre, tornaran a formar-se aquesta nuvolositat i sempre amb aquesta possibilitat d'algun ruixat. La temperatura quedarà un pèl més curta que en dies anteriors, sobretot la màxima. La situació marítima a poc anirà millorant, ja no esperem un vent fort, ja no esperem que aquesta tramuntana bufi com a mínim amb una mica d'intensitat, com va fer, per exemple, ahir al nord de la comarca, i el mar de fons també anirà millorant a poc, i de cara a divendres sembla que el sol dominarà una miqueta més.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac. Doncs amb aquesta previsió del temps, ja pensant també en el cap de setmana que tenim a tocar, però ara és moment del comentari d'opinió. Avui amb Dani Chicano.
Ja comença la cita anual imprescindible dels teatreros catalans i pels gironins en especial. El Festival Temporada Alta, que enguany té una potentíssima derivada barcelonina anomenada Flash de Tardor. El concert de Patti Smith el cap de setmana passat va ser un avançament musical del que seran més de 90 espectacles en comarques gironines i una desena a Barcelona. Si sou dels que examineu molt atentament el programa, endavant. Però si sou dels que no us voleu atabalar i voleu anar a tres espectacles comptats, us faré recomanacions que van més enllà de les evidents. Per exemple, Gola, un veritable tour de force d'Oriol Pla, un actor completíssim que reflecteix en aquest muntatge de teatre gestual com n'estem de desorientats la societat actual. El 20 i 21 de novembre, al Canal. Un altre, Saeta, el darrer espectacle d'un dels millors titellaires de l'actualitat, Javier Aranda, amb un caire existencialista i força humor. El podreu veure a la Planeta el 29 de novembre. El tercer és Matres, un espectacle familiar que no infantil, dels Campi qui pugui, el 8 de novembre al Teatre de Salt, que exposa maneres d'estimar i tenir cura diferents a la de la mare en absència d'aquesta. D'altra banda, la programació de Flash de Tardor al Festival Barceloní que organitza el Festival Gironí és tan internacional com excepcional. Robina Paula amb El Tiempo Tontero, Toni Servilo amb La Voce di Dante o Q Fatal de l'Anne Platel formen part del cartell i, si voleu fer una excursió a la capital, realment paga la pena. D'algun d'ells, però, us aviso, ja s'han exhaurit les entrades. Que tingueu una bona tardor teatral.
Doncs bé, moltes gràcies, igualment, Dani Chicano, amb aquest comentari d'opinió, que és el que sentim aquí al Supermatí, de Ràdio Palafrugell, també a Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Begur i Ràdio Bisbal. Tot plegat, doncs, en aquest dijous 25 de setembre, ara que falten 2 minuts mal comptats per arribar a 9:15 del matí. Fem una petita pausa musical i tot seguit parlem amb els trompats, concretament amb la Paula Plaja, sobre el marrameu que ens portaran aquest cap de setmana a Palafrugell.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Espero que te haga canciones de amor como lo hacía yo, como lo hacía yo. Que toda tu familia se ría con él si hace un chiste gracioso, un chiste gracioso. Oye, muy bien, salga bien en las fotos. Que sea más sencillo que yo, mucho más ingenioso. Que seas feliz, mi amor. Que te escueza un poquito el corazón si me ves bailando algún domingo. Que te vaya muy bien, que sufras un poquito como yo. Que seas feliz con él. Te coja de la mano si salís a pasear. Te haga muchos regalos al llegar Navidad. Se incendie vuestra casa al despertar. Espero que le guste Lana del Rey mucho más que a mí. Que todos tus amigos le inviten un fin de a la playa en agosto. Respete el espacio que quieres tú solo. Si me ves bailando algún domingo, que te vaya muy bien, que sufras un poquito como yo. Que seas feliz con él. Te coja de la mano si salís a pasear. Te haga muchos regalos al llegar Navidad. Se incendie vuestra casa al despertar.
lejos, donde no haga frío. Y si os partió un rayo, que os pille juntitos.
I seguim al Supermatí en aquest dijous, ja a les portes de començar el Marrameu, de fet un festival de cultura popular que comença ja demà. Per saber-ne més tenim a la Paula Plaja. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Com van els nervis ara ja a la prèvia del Marrameu?
Aquesta sempre diem que és la pitjor setmana, és quan hem d'ultimar tots els detalls, però bueno, ve amb moltes ganes ja que arribi el cap de setmana.
De fet, el Marrameu crec que ja s'ha consolidat com una d'aquelles cites d'aquestes dates, també dedicada a la cultura popular. Què és el que ens portareu?
Doncs mira, aquest any tornem amb el mateix format que l'any passat. Començarem divendres, que l'any passat va ser una novetat això, amb teatre. Tornem a col·laborar amb el col·lectiu de Sassosiego, que ens porta una obra de petit format, on el públic torna a ser el protagonista de l'obra i és un dels personatges més. Això serà el Teatre Municipal, ja amb entrades exaurides, o sigui que...
T'anava a preguntar com podem comprar les entrades, doncs no cal preguntar-ho, no?
No, no cal. Tot exaurit, molt contents, i llavors ja sí que dissabte arrenquem tot el dia amb una programació bastant diversa. El matí és el matí de Ràdio Palafrugell, que ens agrada molt que sempre hi sigueu, i començarem amb el podcast de Coses Xules, de la Paula Sánchez, i llavors a les 11 hi haurà una tertúlia literària molt interessant en el que conversaran diferents editorials petites sobre el tema de la perillositat de muntar una editorial en els temps actuals. I llavors, bueno, durant tot el dia a la plaça Priorat Sant Anna hi haurà un espectacle de la xarxa, de màgia, d'en Pau Segalés, que seran petits grups, aniran entrant grups de 15-20 persones en una caravana i allà dins hi haurà un espectacle d'uns 20 minuts i aniran passant tots els grups de 11 del matí a 7 del vespre. Crec que fan una pausa al migdia.
En aquest cas, entenc que la gent ha de fer cua, no?, i aniran entrant.
Sí, sí, és una cosa que dura uns 20 minuts i és això, van entrant grupets de 15-20 i així aniran fent tot el dia. I llavors a les 12, que això ens fa moltíssima il·lusió, tornem a comptar aquesta edició amb la Cobla Contemporània, que ens porten aquestes sardanes que són versions de cançons actuals, i sempre és un moment molt i molt xulo. I llavors ja parem per dinar, tothom a casa, i a les 5 tothom a Plaça Nova, perquè hi haurà ball de gegants de capgrossos i també hi haurà danses tradicionals que ens porta l'Esbart. Tot això en col·laboració també de l'Escola de Música, de l'Esbart i dels geganters de Palafrugell. I llavors a les 6, quan acabin totes aquestes danses, comença la cercavila per tot el casc antic fins a la plaça Ermengarda, que llavors ja comença tot el bloc de concerts del vespre. Que aquest any ens fa especial il·lusió perquè tenim una col·laboració nova amb la Fundació Josep Pla, que sempre intentàvem com què podem fer junts, quina cosa ens pot unir, i van tenir una fantàstica idea que era portar el col·lectiu Catalunya Freestyle a fer un show d'improvisació basada en Josep Pla. Llavors serà, jo us recomano molt venir perquè serà un espectacle molt i molt xulo, que s'han preparat molt i trobo que li dona aquest punt literari molt guai.
És a dir, que tot seran obres de Josep Pla.
Exacte, tot seran obres de Josep Pla i jugaran una mica amb aquest tema.
O sigui que hi ha improvisació, però han hagut d'estudiar força i llegir.
O sigui, els que rapegen no gaire, o sigui, s'han informat una mica d'aquí a Josep Pla, però no, encara no saben tot el que els hi ve, jo crec. Però sí que amb la Fundació i el que organitza tot això del Catalunya Freestyle han buscat punts en comú i bueno, serà molt dinàmic i jo crec que serà molt i molt divertit, molt i molt. I llavors ja a les 8 hi haurà el concert de Gavina Ponem a P3, també un artista emergent. Llavors a les 9 i quart tindrem a les Mourn, que són un grup de noies que fa molts anys que toquen, però també són un grup emergent. I a dos quarts d'onze tindrem Vino.
Tot això, aquests concerts a la plaça de l'Ermengarda, de fet, no? És a dir, a part de deixant de banda doncs, l'obra de teatre d'aquest divendres, a demà al teatre, després concentreu l'activitat a Plaça Nova, la plaça de l'Ermengarda i també doncs, la màgia a la plaça del Priorat de Santa Anna. És una aposta molt que pels carrers, no? I pel centre de la vila.
Sí, sempre anem amb l'objectiu d'oferir moltes coses diferents, en moments diferents, perquè tothom pugui trobar l'activitat que més li interessi i abarcar tot tipus de públic. I també una novetat molt interessant aquest any és que a la zona de l'Ermengarda, a la zona de concerts, aquest any tindrem food trucks amb taules i cadires per donar aquesta opció també de sopar. Així que...
Molt bé, no?
Convidat.
O sigui, un dia intens de moltes de les activitats, a més, obertes a tothom, entenc.
Sí, totalment gratuïtes i obertes a qui vulgui venir.
Doncs bé, una aposta per la cultura popular que feu des dels Trompats. Compteu amb altres membres d'associacions que us ajudin aquests dies?
Moltes. Tot això no funcionaria sense les bars, sense l'Escola de Música, els geganters, Ràdio Palafrugell, la Fundació Pla. O sigui, l'objectiu és no fer-ho sols, sinó crear, fer una mica de poble i crear aquest teixit associatiu i ajudar-nos tots entre tots.
A més, també em crida l'atenció, no?, el fet també d'apostar per novetats o donar-li aquest toc més actual, no? Tenim les sardanes amb interpretació de cançons actuals, però també tenim aquesta col·laboració amb la Fundació Josep Pla, és a dir, buscar la innovació.
Exacte, buscar que, per exemple, gent que estigui molt interessada en Josep Pla, que no vindria pel rap, però sí per l'interès aquest de Pla, que s'acosti. Però també la gent que li agrada molt el rap, el hip-hop, que potser no li interessa tant Josep Pla, també s'acosti. Llavors ja atraus a dos públics diferents, igual que les sardanes, que són versions actuals que, mira, potser algú que no li agrada les sardanes, mira, li fa molta gràcia que ara toquin un tema de la Shakira o de la Rosalia. Saps? I sempre es busca això, atraure el màxim de gent possible i que tothom s'hi pugui sentir bé.
Això de barrejar rap i Josep Pla, no sé si s'ha fet mai.
No ho sé. Jo m'atreveixo a dir que no.
Jo crec que tampoc, però no sé.
M'atreveixo a dir que no. Per això, o sigui, ara ja... O sigui, estem molt il·lusionats amb aquesta proposta, molt, i jo crec que serà molt i molt guai. Molt.
Haurem de gaudir, d'aquest marrameu. Recordem, aquest cap de setmana, tindríem aquest tret de sortida, aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, ja amb les entrades exaurides, però després, durant tot el dissabte, activitats en diferents punts del centre de Palafrugell. Estem parlant amb la Paula Plaja, que és presidenta dels Trompats. Hi ha algun detall més que haguem d'afegir? Alguna cosa que haguem de tenir en compte?
Bueno, tenir en compte sortir esmorzat de casa i no perdre's cap activitat. Podeu sortir a les 10 del matí i gaudir de tot el dia.
A més és això, és a dir, que heu anat fent una programació que pots anar seguint cada un dels actes sense perdre'n res.
Sí, exacte. No hem solapat cap activitat perquè tothom pugui gaudir de tot.
Doncs bé, que vagi molt bé, ens hi veurem i també gràcies per confiar en nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs som-hi, anem a explicar tot el que passa al Baix Empordà per ampliar els titulars que us hem explicat fa una estona. Són les 8 i 23 minuts i, per tant, comencem explicant-vos que el Congrés Giro Camping Pro 2025 se centrarà en la seguretat i la gestió del risc climàtic, un tema que ha pres especial rellevància després de les pluges intenses que s'han registrat recentment i en el context de 3 anys de sequera que han afectat el país. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè precisament en una entrevista en aquest programa el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Cotanegre, ha detallat les activitats i l'enfocament del Congrés que tindrà lloc des d'avui mateix, o sigui que serà avui mateix a l'Auditori del Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. Què és el que ens pots explicar, Carla?
El president ha destacat la importància de la gestió proactiva dels riscos meteorològics posant en valor iniciatives com el projecte pilot Smart Camp, impulsat per l'associació, que incorpora sistemes d'intel·ligència artificial per anticipar-se a fenòmens com les pluges torrencials. Més enllà del clima, però, Gotanegre ha remarcat que la seguretat del camp va més enllà de les inclemències meteorològiques.
Aquest congrés, com t'he dit, és un congrés que sempre parlem de temes d'actualitat, no? I en aquest moment, per exemple, sí que les pluges de cap de setmana han sigut pluges en algun moment importants, però si som capaços de gestionar el risc i si som capaços d'anticipar-nos, això és una anècdota.
La sostenibilitat també ocuparà un lloc central al Congrés, però el president, la sostenibilitat ja forma part de l'ADN del sector del càmping i ha assenyalat que no només s'enfoca en l'estalvi d'aigua o energia, sinó també en l'àmbit social. Gota Negra ha destacat que el sector ha assolit avenços notables en la desestacionalització de les estades. Tot el creixement dels últims 5 anys ha estat fora de temporada alta, amb un increment del 18% en temporada baixa, ha assegurat. Aquest canvi ha permès mantenir càmpings oberts tot l'any a totes les comarques gironines i ha contribuït a crear llocs de treball més estables i qualificats.
Nosaltres, en aquest moment, som el sector que més ha desestacionalitzat, no? O sigui, tot el creixement que hi ha hagut els últims 5 anys ha sigut completament desestacionalitzat.
Finalment, el president ha posat èmfasi en el paper de la tecnologia per modernitzar el sector i millorar-ne la gestió interna. L'eina Smart Camp, presentada recentment amb el suport del Ministeri d'Indústria, busca optimitzar processos, millorar la presa de decisions i alliberar recursos humans perquè se centrin en l'atenció al client.
L'associació Rodamón ha adreçat una carta oberta als Mossos d'Esquadra per reclamar més protecció davant la situació d'inseguretat que viu al centre. Segons expliquen, a través del seu compte d'Instagram, han patit 4 robatoris en poc temps, amb l'objectiu d'endur-se gossos i material, sempre, presumptament, a càrrec de la mateixa família coneguda a la zona. L'entitat lamenta que, tot invertir hores a preparar denúncies, també a revisar càmeres i a portar documentació, els casos no resolen i la sensació és que els lladres actuen amb impunitat. La protectora insisteix que no pot destinar esforços per fer vigilància nocturna i reclama que es posin en marxa mesures efectives per protegir tant els animals com les persones que en tenen cura. Recorda que els animals no es poden defensar i que la llei ha de vetllar també pels més vulnerables. Afirmen que tenen respecte a la feina policial, però la protectora demana que aquests fets no quedin en un calaix i que es prenguin mesures amb fermesa per aturar la delinqüència que pateix el centre. I els municipis de Sant Feliu de Guíxols, amb el de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, han començat una actuació conjunta per millorar el carrer de les Gavines, una via que es troba entre els dos termes municipals. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
L'objectiu és renovar el paviment i afavorir la convivència veïnal també a la zona.
Les obres van començar dilluns 22 de setembre i està previst que acabin en un termini de 2 setmanes. Els treballs consisteixen a aplicar un acabat de sauló compactat que facilita la recollida d'aigües i evita l'aixecament de pols en temps sec. Aquest dimecres al matí, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, i l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, han visitat les obres per fer-ne el seguiment. El cost total del projecte es reparteix segons la titularitat del tram. I és que Sant Feliu assumeix el 40% de l'obra i la resta correspon a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
I Palamós acull aquest cap de setmana una nova edició de la Tecnofan Party a la nau dels 50 metres. Ho faran amb un programa ple d'activitats gratuïtes per descobrir el món digital, les noves tecnologies i els videojocs.
Un dels plats forts serà la presència de l'equip de la Nit Friki, que oferirà xerrades sobre el doblatge d'anime en català, amb veus conegudes com Joan Sans, actor que interpreta Vegeta a Bola de Drac, i Jaume Malllofré, veu de Cèl·lula. També participaran David Gené, Nere Alfonso i Sergi Mani, amb una sessió prevista per diumenge al migdia. La festa incorpora enguany la Cosplay Party, que tindrà lloc diumenge a la tarda amb actuacions musicals d'anime i la creativitat dels participants com a protagonistes. A més, durant tot el cap de setmana, l'escenari acollirà cantants especialitzats en aquest gènere. Entre les novetats en destaca l'exposició del cotxe de la pel·lícula Jurassic Park, el Ford Explorer, que estarà obert al públic per fer fotografies. També s'estrena la zona de PlayStation VR amb experiències de realitat virtual, consoles noves i competitives de videojocs. L'esdeveniment manté els espais habituals, com la zona arcade amb màquines recreatives clàssiques i la zona Ondarius, que proposa tallers de creació de videojocs i programació. Paral·lelament, la fira inclourà estants d'artistes, associacions i productes relacionats amb l'anime, el manga i la ciència-ficció. La Tecnofan Party es divideix en dos espais. La LAN Party obrirà divendres al matí i oferirà prop de 100 llocs per a joves majors de 14 anys amb inscripció prèvia. La segona zona, oberta a tots els públics, funcionarà dissabte i diumenge, amb activitats per jugar, competir i descobrir noves tendències de la cultura gamer.
Doncs bé, moltes gràcies a Maria Alzina per aquesta notícia. Hem arribat ja a en aquest cas, pràcticament a 8:45 del matí. Moment, també, de canviar de tema i de parlar de música. Perquè la baixa empordanesa Chloe Riambau guanya el Premi Sona Nou 2025. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Nascuda a la Bisbal d'Empordà l'any 2003, en Riambau és una de les veus més prometedores de l'escena musical de la Bisbal d'Empordà, un poble, recordem, amb una gran quantitat de músics.
La cantautora de la Bisbal d'Empordà, Chloe Riambau, s'ha proclamat aquest dimarts guanyadora del Sona Nou 2025, en la final celebrada a Barcelona. L'artista emergent ha convençut el jurat amb una proposta que combina pop d'autor, jazz i indie pop d'arrel britànica i s'ha imposat als altres finalistes. El segon classificat ha estat Sodi, que a més de la plata s'ha endut el Premi Joventut gràcies al seu viatge sonor entre el New Wave dels 80 i l'Indie dels 90. El tercer lloc ha estat per als lleidatans Bru, guardonats amb el Premi Èxit per la seva aposta de pop intimista i de cambra. Paral·lelament, Sodi ha recollit el Premi Verkami de Votació Popular i Bru el Premi Cases de la Música. La 25a edició del certamen ha repartit més de 50.000 euros en 5 guardons. El premi principal que ha rebut Riambau inclou l'enregistrament i edició digital d'un disc als estudis Camaleó de Tordera, la gravació d'un videoclip produït per TV3, la signatura d'un contracte discogràfic, una campanya de promoció i una gira de concerts remunerats en festivals com l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, la FIM de Vilaseca, les Festes de Santa Tecla i la Mercè, el Capsa Music Festival de Tarragona i la gran final del Sona Nou 2026.
Ja no hi ha res que valgui tant ni tot se'm fa patir de l'instant. Tant de bo em pogués posar al davant i dir-te com ha sigut el meu any. I si tu te'n vas, guardaré la forma del teu cos a la sorra. Quan miri el terra.
De fet, aquesta és la cançó Si te'n vas, de Chloe Riambau, que va fer precisament el Molino el 13 de juliol dins de la fase semifinal del concurs Sona Nou 2025.
Com aigua de la mà s'escorre i
esteu escoltant el Supermatí. Passen 2:02.
Forallac comença aquest dissabte 27 de setembre.
I ara anem a repassar més notícies amb en Joan Coll. Perquè Forallac enceta la 31a carbonera amb l'empilar de la llenya aquest dissabte. La festa, que se celebrarà al paratge de Lluís Plat de Sant Climent de Peralta, s'allargarà fins a finals d'octubre amb activitats paral·leles per tots els públics.
Forallac comença aquest dissabte 27 de setembre la 31a carbonera, una de les celebracions més emblemàtiques de la zona. L'acte inaugural serà l'empilar, que consisteix a construir la pila amb la llenya que es convertirà en carbó. L'activitat arrencarà a partir de les 9 del matí al paratge de Lluís Plat a Sant Climent de Peralta. La festa s'allargarà fins a finals d'octubre i inclourà totes les fases del procés tradicional de producció de carbó, amb l'humar el dissabte 4 d'octubre, l'encesa el dissabte 12 d'octubre, a càrrec de l'arqueòleg Toni Palomo, la cuita, que es mantindrà viva fins al 26 d'octubre, i el rescaldejar i desempilar, que marcaran el tancament de la celebració. A banda de la part més tradicional, el programa preveu visites guiades a la carbonera i la rajoleria, projeccions audiovisuals i documentals, i diversos sopars populars organitzats per entitats locals. Les visites seran gratuïtes i no caldrà inscripció prèvia.
Doncs bé, moltes gràcies a Joan Coll, però Marta Castany, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
També tenim altres propostes. En aquest cas, l'Estartit, que recupera el desembarcament i la nit del foc a la 21a Fira de Pirates i Corsaris. El programa inclou cercaviles amb el vaixell Aixa, tallers infantils, espectacles teatralitzats, concerts, activitats nàutiques i exposicions.
Així és, l'Estartit viurà del 26 al 28 de setembre un dels esdeveniments més esperats de l'any, la 21a Fira de Pirates i Corsaris. El festival recupera enguany el desembarcament i la nit del foc, dos actes que donaran el tret de sortida divendres al vespre amb una posada en escena de gran format a la platxeta i al centre del poble. La fira està organitzada per l'Estació Nàutica Illes Medes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. L'objectiu és oferir un programa ampli d'activitats culturals i lúdiques que combinen espectacles teatralitzats, tallers infantils, visites guiades, actuacions musicals i un mercat d'artesania. Tot plegat per divulgar d'una manera amena la història marinera i corsària del municipi. Un dels grans atractius serà, un any més, el vaixell Aixó, que tornarà a desfilar pels carrers de l'Estartit dissabte a la tarda i diumenge a la tarda. A més, diumenge al matí s'obrirà al públic perquè els visitants puguin conèixer de prop aquesta embarcació simbòlica.
Però, de fet, també la programació familiar té un pes important perquè inclouen tallers de manualitats a la Biblioteca Mar de Llibres, l'Hora del Conte i la presentació del llibre El Capità Menjatrons a les Illes Medes. També hi haurà l'espai del Petit Pirata, amb passejades en poni, tallers d'estampació de mocadors i activitats de jocs infantils. A la plaça Llevantina, Galiot Teatre farà un espai de jocs i titelles, mentre que diumenge es farà el taller que arrosseja el mapa d'en Quimet.
Els espectacles teatralitzats tornaran a ser un dels pilars de la fira, amb animacions itinerants, duels de pirates i la cloenda amb l'estrena de l'obra El tresor maleït. També hi haurà visites teatralitzades sota el títol L'Estartit pirata. La gran novetat d'aquest any és l'Espai Medes, que s'incorpora al programa amb visites a preu reduït i itineraris comentats sobre la història de pirates i pescadors. Des d'aquest equipament també sortiran visites guiades pel municipi i es podrà conèixer el Museu Can Bernat, situat al carrer del Port. El programa es completa amb activitats nàutiques, com un bateig de vela ofert pel Club Nàutic Estartit, sortides en caiac i snorkel amb Medaqua i una sortida guiada en vaixell amb Boris Weitzman. També hi haurà exposicions com El món dels pirates a la sala d'actes de l'entitat municipal descentralitzada. La música també tindrà protagonisme. La sala Mariscal acollirà concerts divendres i dissabte i, com a novetat, es farà una sortida musical en vaixell amb el cantautor Lopau de Pons. Diumenge, el grup Les Veus de l'Estartit oferirà un concert de cançons de taverna pels carrers i places del poble. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà un mercat de productes artesans i un punt de venda de marxandatge pirata a l'estació nàutica. Diumenge al matí, el passeig marítim acollirà una unitat mòbil de banc de sang per fer donacions de sang i plasma. La fira ja té dates confirmades per l'any vinent, que se celebrarà del 25 al 27 de setembre del 2026.
El programa Terra d'Oportunitats, impulsat per CaixaBank i el GALP, reconeixen quatre projectes vinculats al sector pesquer. Els emprenedors seleccionats obtenen una ajuda econòmica, formació especialitzada i visibilitat. Entre els premiats hi ha dues iniciatives de l'Estartit que combinen patrimoni marítim, gastronomia i pesca sostenible.
La iniciativa, impulsada per CaixaBank i el grup d'acció local pesquer Costa Brava, té com a objectiu fomentar l'ocupació i diversificar l'economia de les zones pesqueres. El programa també treballa per preservar el patrimoni cultural i natural del litoral, amb finançament europeu de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. En l'assemblea anual celebrada a l'Espai Medes de l'Estartit es van reconèixer quatre projectes d'emprenedoria vinculats a la pesca i a l'economia blava. Dues de les iniciatives premiades són de l'Estartit. Pepita 1969, de Núria Font i Robert Pontjoan, recupera una barca tradicional per oferir experiències gastronòmiques exclusives. Alegria, impulsada per Isaac Moya, aposta per una pesca selectiva i incorpora millores per reduir el consum de combustible. Els altres projectes premiats són Boireta Private Tours, de l'Escala, i Anxoves Cap de Creus, de Llançà. Tots quatre reflecteixen l'aposta pel desenvolupament local i per nous models d'activitat econòmica vinculats al mar. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va destacar la importància de donar suport a projectes que uneixen tradició, innovació i sostenibilitat. L'Ajuntament també subratlla el valor d'haver acollit la trobada al nou Espai Medes, concebut per dinamitzar la vida social, cultural i econòmica del municipi i del conjunt del territori.
L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una consulta popular per recollir les propostes de la ciutadania per redactar el nou reglament de les instal·lacions esportives municipals. El procés participatiu estarà actiu fins al 10 d'octubre i les aportacions es poden fer mitjançant una enquesta en línia al web municipal. La modificació de la normativa és necessària per actualitzar aspectes clau com l'aforament, l'accés, els diferents usos i el règim disciplinari dels equipaments. L'objectiu és establir un marc clar que garanteixi el benestar dels usuaris, fomenti la seguretat i la igualtat i eviti qualsevol forma de discriminació, especialment per raó de gènere. També es vol reduir les desigualtats en l'accés als serveis esportius. El nou reglament inclourà totes les instal·lacions esportives municipals. Concretament, seran l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès, el pavelló poliesportiu, el pavelló d'hoquei, la piscina municipal i el camp de futbol del Gregal. El procés s'alinea amb diversos objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, entre els quals hi ha la salut i el benestar, l'educació de qualitat i la igualtat de gènere, o bé l'accés a l'aigua neta i l'energia no contaminant, la reducció de les desigualtats i el foment d'institucions sòlides.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs bé, sí, exacte, és dijous 25 de setembre, falten 20 minuts per les 9 del matí. Moment de saludar una setmana més a l'Ignasi Arbat. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Bé, amb ganes de saber què és el que ens portes el dia d'avui, quines són les estrenes que tindrem.
Doncs és una setmana potent, sobretot en cinema, que arriba una de les estrenes més esperades, una de les que ens diuen, jo encara no l'he vista, a la vorera mà, si tot va bé, millors pel·lícules de l'any, i tot fa una molt bona pinta. I a més també portem alguna cosa de plataformes.
De fet, la setmana passada parlàvem precisament del contrari, no? Que havia estat un estiu una mica fluix, no?
Exacte.
Però veig han començat amb força.
Sí, comencem la tardor i comencem amb un dels plats forts, que si vols comencem ja, que és aquesta pel·lícula de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra.
Hora de despertarse.
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
¿Qué hora es?
Joder. Esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas.
Dius que promet, no?
Sí, a més ja ve molt avalada per la crítica, on bé, de fet als Estats Units ja s'han fet diferents passes de premsa, i el que podem dir que és el retorn de Paul Thomas Anderson, que és un director extraordinari, el recordem doncs, de les seves primeres pel·lícules com Boogie Nights o Magnolia, aquest home no té pel·lícula dolenta. I els darrers anys doncs, li hem vist, per exemple, Licorice Pizza, que és la seva última pel·lícula, i també aquella, com es deia, l'Hilo Invisible, amb el Danny DeLewis, que també ha col·laborat. Vull dir, i aquest home no té pel·lícula dolenta, és a dir, que pràcticament totes són boníssimes. I Pozos de Ambición, que també és una altra pel·lícula extraordinària. I ara arriba amb Una batalla tras otra, amb Leonardo DiCaprio de protagonista principal d'aquesta pel·lícula. Però que a més, digues.
No, que t'anava a dir que també doncs, amb un repartiment de luxe.
Sí, no només Leonardo DiCaprio, que sí que és el principal, però tenim a Sean Penn, a Benicio del Toro, a Regina Hall... Bé, bàsicament, doncs, aquests són els protagonistes principals d'aquesta història que entra a fons als Estats Units. A més, Steven Spielberg, que també l'ha vista, li agrada molt la pel·lícula, i li ha dit a Paul Thomas Anderson que a la primera hora de la pel·lícula, perquè hem de dir que dura gairebé 3, o sigui,
ostres,
si aneu, allò tingueu la tarda lliure, perquè són gairebé 3 hores.
Clar, tu deies que encara no l'has vista, no sé no. Si són d'aquelles que es fan pesades o si promet tant, són 3 hores que no, que vull dir que passen ràpid.
Jo, del que he llegit de la premsa americana, no... O sigui, passen ràpid. Perquè, a més, és el que et deia, Steven Spielberg ha dit que aquesta pel·lícula, la primera hora, té més acció que totes les pel·lícules que ha fet Paul Thomas Anderson juntes. Vull dir que... I tot fa pinta que és un no parar, Perquè és veritat que és un director que moltes vegades doncs, les seves pel·lícules són més aviat calmades, reposades o... Però aquesta sembla que és un pèl diferent perquè, clar, també la història condueix, no? I aquí entrem directament a les arrels dels Estats Units, amb qüestions de terrorisme intern, de revolució, etc. Perquè el personatge que interpreta Leonardo DiCaprio bueno, ja te'l presenta gran, però també veurem algun flashback del seu passat, perquè fa 16 anys se suposa que era una persona vinculada en un moviment radical revolucionari, doncs, que també feien atemptats pel país, etc. No? Aleshores porta això 16 anys retirat, ha fet una vida més o menys normal, no? Té una filla, va tenir una filla amb una de les seves col·laboradores en la seva organització, i està com retirat, no? De cop i volta apareixerà una antiga enemiga i a més apareixerà el personatge de Sean Penn, que aquí representa la llei, i tot això es barrejarà perquè la seva filla serà segrestada i a partir d'aquest moment l'obligarà a fer front a aquest passat, a tornar-se a reunir amb l'antic grup de revolucionaris amb el qual havia treballat per als seus ideals, les seves lluites, etc. I bé, no només hauran de lluitar contra aquest enemic, sinó que començaran a sorgir velles ferides d'aquell moment que va marcar les seves vides, sobretot quan es va dissoldre aquest grup. I és una pel·lícula que té una mica de tot. Té acció, suspens, conflictes i la veritat és que jo en tinc moltes ganes. És una de les pel·lis més esperades de l'any i ja ens l'apuntem de cara a la cursa dels Oscars, perquè tothom ja la dona com a una de les favorites.
Doncs bé, comença forta.
Sí, hem de dir que no és una història original de Paul Thomas Anderson, sinó que està basada en una novel·la del 1990, que és Vinland, de Thomas Pynchon.
Perfecte, doncs bé, n'estarem pendents a veure ja demà anar-la a veure, però quines altres recomanacions ens portes avui?
Doncs portem una altra recomanació, aquí radicalment diferent. Parlem d'un remake d'una pel·lícula mítica de sèrie Z, si vols dir-li així, que és El Vengador Tóxico.
Un grupo de extremistas políticos armados han tomado rehenes en el centro de la ciudad.
¿Alguien haga algo?
¡Espera! ¡Para, para! Ya llegaremos a eso. Relájate, ¿vale?
Perdimos a Celia hace un año. Ahora estamos solos.
¡Qué buena pinta!
Deja que te raspe lo quemado. Esta parte está bien.
¡Devuélvamelo!
No quiero hacerle daño.
Aquesta promet o no tant?
Sí, mira, aquesta la vaig veure fa 2 anys quan es va estrenar al Festival de Sitges. Fa 2 anys, ja.
No, o sigui, però ara arriba, diríem, al públic general.
Sí, sí, arriba al públic general i arriba... Bueno, normalment, a veure, les pel·lícules que tu veus en festivals com a màxim solen trigar un any. I als Estats Units menys. El que passa és que als Estats Units es va estrenar la setmana passada, aquí s'ha estrenat aquesta, i aquest endarreriment de 2 anys ningú s'acaba d'explicar per què s'ha produït, no? És una cosa una mica estranya. Bé, en tot cas, per fi la tenim aquí. Està protagonitzada per Peter Dinklage, de Joc de Trons, per exemple, que és el que fa del Vengador Tóxico, i també trobem altres actors interessants com Jacob Tremblay, que és el seu fill, o Kevin Bacon i Elijah Wood. I això, ho hem dit, és un remake d'aquesta pel·lícula de la troma, El Vengador Tóxico, dirigida per el Lloyd Kaufman, un dels grans artífecs del que era la troma, que era fer pel·lícules així en plan sèrie B, molt divertides, molt passada de voltes, políticament incorrectes, molt gores i absolutament molt bèsties, no? És a dir, tenia un segell molt particular, la troma. Això està fet per un gran estudi, no? I la por que teníem era estarà domesticat El Vengador Tóxico. I la resposta és que una mica sí, val? És a dir, no és tan trencadora, tan bèstia, tan exagerada, tan bruta com la pel·lícula original. És un Vengador Tóxico més domesticat. Sí que és una mica més rebel que les pel·lícules que estem acostumats a veure en cinema comercial, però és com si li falta aquell punt de transgressor, no? Que és com que va amb el fre posat al llarg de tota la pel·lícula. No obstant això, està bé. Vull dir que no és un mal remake, no? Tinguent en compte que ens quedem una mica mitges en aquest aspecte. I perquè expliquem una mica la història, això és un conserge que, bueno, està explotat a la feina, el tracten malament, etc. I aleshores, netejant allò una... Bueno, està netejant unes cubes de material tòxic, cauen sobre ell i es transforma en un superheroi, però un superheroi bastant desagradable, que és aquest venjador tòxic, perquè a més el canvia físicament, agafa un aspecte monstruós, i l'arma que farà servir serà el motxo de fregar, que tindrà doncs, com una mena de poder també contaminant de cara als seus enemics. I aleshores, bueno, ja us podeu imaginar que lluitarà contra la corporació culpable del seu experiment i contra la corrupció en general del món. És una comèdia bastant divertida.
Deies que era una versió així domesticada, però entenc que si no hem vist la primera ens pot sorprendre igualment.
Sí, 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 perquè si tu no tens en què comparar respecte al producte original, diràs, hosti, una pel·li més gamberra, no?
Sí, vull dir que... ho trobarem igualment gamberro.
Sí, jo crec que sí, sí, sí.
Doncs bé, ens apuntem també a aquesta pel·lícula, no? Aquest endarreriment a l'estrena, però que com a mínim ja arriba als cinemes. Però què més podrem veure aquests dies?
Doncs els cinemes també, i portem ja l'última de cines, i després anem a plataformes, que és Relay.
An unlawful cover-up.
There are a number of whistleblower support organizations.
No, I just want to give everything back.
There are official channels, but there are unofficial ones.
Who is he?
I help people who see things they shouldn't have. Who maybe should have looked the other way, but they can't.
Yes, and Relay.
Mira, això és una pel·lícula que ha dirigit el David McKenzie, el director de Comencheria, que és una pel·lícula que està molt bé, una pel·lícula molt, molt, molt guapa, que recomano a tothom que la vegi, i en aquest cas canvia de gènere. Tot i que continuarem amb el thriller, etc., però ens anem a un món completament diferent, que seria el món de l'economia, etc., no? Juntament, el repartiment el formen Riz Ahmed i Lily James, junt amb Sam Worthington i Willa Fitzgerald, que serien els protagonistes principals d'aquesta història. I l'Ash, que és el personatge que interpreta Riz Ahmed, és el típic negociador que tenen algunes empreses per resoldre conflictes, no? És a dir, si hi ha alguna denúncia, si hi ha alguna cosa... Doncs hi ha aquest negociador, que no és exactament un advocat, però bueno, diguéssim que té uns mètodes bastant... sofisticats, infal·libles, per poder solucionar aquests temes. De cop i volta, doncs, apareix un personatge que és el de Sara, que interpreta Lily James, que havia treballat per una farmacèutica i té una informació concreta. I aleshores, davant del que deu estar fent aquesta farmacèutica i que ella coneix, doncs té por que la matin. I aleshores... serà un cas més aviat tirant a l'acció, que el personatge doncs, també canviarà i evolucionarà a través de tot el que veiem aquí. És el típic thriller aquests d'intriga que feien, per exemple, als anys 70, que se'n feia molt d'aquest estil, doncs, de conspiracions, traïcions i coses d'aquestes.
Doncs bé.
No està malament. Sí, no està malament la pel·lícula.
Perfecte. No. Doncs bé, aquestes recomanacions que arriben. Em deies que aquesta era l'última, no?, dels cinemes...
Sí, i si vols ja anem a plataformes.
Perfecte. A quina arriba a Netflix?
Doncs comencem a Netflix, que això arriba avui mateix, que és La Casa Guinness.
Queridos hermanos, hoy estamos aquí reunidos...
De què tracta?
Doncs parlem de Guinness, que és el que et ve al cap.
Els premis...
Els
rècords, premis. Vaja, els rècords, hòstia, no?
Jo em pensava que diries la cervesa.
Ah, jo pensava en el rècord Guinness, mira què et dic. Però aquí ja ho veig, això.
Ja, ja. Sí, sí, doncs no, és la cervesa Guinness. Ens anem directament a Irlanda, concretament a Dublín. I és la història de la família Guinness. Que ara estic parlant per parlar, que no sé si els premis Guinness del nom està extret d'aquí també, eh?
Ara ho miraré.
Ara m'has fotut, eh? Potser sí, que té a veure amb aquesta família, també.
Bueno. A veure, jo vaig llegir mentre vas explicar això, aniré a mirar d'on ve el nom.
Perfecte. Doncs això és una sèrie que segurament cridarà molt l'atenció perquè el director i guionista showrunner és el de Peaky Blinders. O sigui que, atenció, perquè és una de les sèries més aclamades de Netflix i que també al públic li va agradar moltíssim. I en aquest cas arriba a explicar-nos la història de la família Guinness protagonitzada per un repartiment també molt interessant, amb Anthony Boyle i Luis Patrick, que serien els protagonistes principals. També tenim Emily Fair i Fino Xie, que serien els quatre germans concretament, no? Això va que el pare mor, el patriarca de la família Guinness, i aleshores ens s'han de, diguéssim, repartir el negoci, no? El pare deixa un testament, sobretot doncs, deixa el negoci en mans de dos dels fills, i els altres com que els abandona bastant, no? I davant de tot això, clar, hi ha la societat anglesa, irlandesa, reaccionarà doncs, de manera airada davant d'aquesta successió que es produirà aquí. Això està ambientada a Dublín a l'any 1868, per tant, bueno, seria uns anys abans de Peaky Blinders, però l'estètica recorda bastant el que és aquesta sèrie, tot i que ja t'ha dit que en aquest cas doncs, passem directament a Irlanda, no? Vull dir que jo recomano, sobretot si aneu a Dublín, que aneu a la fàbrica de Guinness, que està molt bé i a més us conviden a una cervesa.
Doncs mira, et puc dir que sí, que hi ha relació. De fet, el llavors director general de les cerveseries Guinness va anar a caçar i va fallar el tret cap a un ocell i van començar a debatre quin era el més ràpid. I a partir d'aquí doncs, va ser quan va començar a néixer el llibre en què hi havia doncs, els diferents rècords.
Doncs mira, potser aquesta història o la veiem aquí, eh?
Ah, potser també, eh? Veurem.
Sí, sí.
Doncs ens haurem d'esperar. Això avui, em deies.
Sí, avui mateix, ja.
Avui, però també tenim una altra, que aquesta no sé si també arriba avui o no.
Aquesta va arribar ahir, que és Marvel Zombies.
En aquest cas, veig que és una pel·lícula d'animació.
Sí, bé, és una minissèrie, són quatre capítols. Sí, en lloc de fer una pel·lícula, doncs l'han fet una mica més llarg i han fet quatre capítols més o més a mitja hora, que podria ser una pel·li d'animació de 2 hores, però és igual. Que això surt d'un capítol de la sèrie d'animació aquesta de Marvel Studios, que era What If, que presentava un univers de Marvel amb zombis, que també doncs, el còmic hem vist aquestes històries així d'altres mons i alternatives, i com que aquell capítol sembla que va agradar, doncs ara n'han fet aquesta minissèrie. I aleshores veiem a personatges en plan animació que hem vist a les pel·lícules de Disney, com Miss Marvel, la Bruixa Escarlata, Ant-Man, la Viuda Negra, o bueno, els diferents personatges, sobretot els més secundaris, no tant els principals com... Intenta aprofitar personatges com Shang-Chi, tots aquests que de les fases aquestes 4 i 5 que són les menys populars de Marvel Studios, per a veure si li treuen una mica de profit a aquests personatges. I això, bàsicament, són barrejar superherois amb el concepte zombi en un món apocalíptic.
Doncs bé, aquesta quina plataforma...
Això la trobareu a Disney+. Teniu els 4 capítols penjats, eh?
Doncs bé, aquesta minissèrie que a vegades sembla que si fas capítols passa millor que una pel·lícula sencera, no?
Sí, si t'avorreix una mica això de veure tant de zombi de cop, escolta, mira, doncs deixes descansar. Potser 2 hores hagués estat massa, eh? També és veritat.
Però a vegades tenim aquesta poca capacitat de concentrar-nos i no mirem una pel·lícula sencera, però sí que mirem molts capítols seguits. I això també sí, és un fenomen.
jo crec que és allò de veure l'objectiu, no? Hòstia, 2 hores, no sé què, canvi dos, 45 minuts, va, i llavors acabes, ai, t'ha deixat en ganes, vinga, el següent, 45 minuts més.
I anar fent.
Exacte.
Doncs bé, Ignasi Irbat, si et sembla, ho deixarem aquí, però la setmana que ve hi tornem i repassem més estrenes.
Sí, la setmana que ve més coses, a veure què ens porta la cartellera.
Perfecte, que vagi molt bé, bona setmana.
Igualment, una abraçada, adeu!
I també abans d'acabar aquesta secció, doncs ens recordem també quines són les projeccions que tindrem aquests dies aquí, per exemple, a Palafrugell. Podrem veure la pel·lícula Mi amiga Eva, unes projeccions que seran aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Dissabte a les 5 de la tarda, a 7:45 del vespre i a 9:45 de la nit. I diumenge a les mateixes hores, però... L'última, la de 9:45, doncs ja no es farà. I en el cas de Begú, també tindrem projeccions aquest cap de setmana. Un gran viaje atrevido y maravilloso, a partir de demà, en diferents franges horàries. Demà serà a les 10, dissabte a les 5, en versió original subtitulada i també doblada a les 8, i diumenge a les 6 de la tarda. Per tant, aquestes són les projeccions que també tindrem aquí a la nostra comarca. Però abans d'acabar, ara que falta un minut per les 9, anem a fer una última actualització del temps, amb l'Isaac Vila.
La situació meteorològica es manté, aquestes nuvolades, aquest cel més tapat d'aquest matí, tendirà a obrir-se
al llarg d'aquesta jornada, però és que ràpidament a la tarda tornarem a tenir nuvolades i que deixaran el cel mig ennuvolat o força tapat, amb possibilitat d'algun ruixat, sempre preferentment al sud de la comarca. La temperatura, per culpa d'aquesta nuvolositat, quedarà un pèl més curta, sobretot les màximes. Esperem que la situació marítima continuï millorant i que el vent de nord, ja residual, deixi de bufar.
Doncs bé, aquesta és l'actualització en el temps que fem aquest dijous 25 de setembre. Heu escoltat el Supermatí amb totes les actualitzacions informatives del Baix Empordà. Gràcies, com sempre, per l'atenció i tornem demà a partir de les 8.